Des d'Olèrdola al bressol del Penedès, Canal 20 Ràdio.
En 6 minuts de les 10, seguim.
Ja ha passat tot un any sencer des d'aquella nit de bogeria.
Penedès en xarxa.
Ai, quants cops la recordaré, per tornar-hi tot ho canviaria.
Obrim plana d'actualitat, tot tornant a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, explica'ns.
Demà mateix arrenca la Festa Major de Sant Sadurní, una celebració que, de fet, l'any passat no es va poder celebrar a causa de la pandèmia, però que enguany arriba amb més força. Per això avui hem reunit uns quants representants d'aquesta celebració i saludem a la Marta Castellví, la regidora de la Cultura de l'Ajuntament de Sant Sadurní, a l'Isaac Pedrola, dels Diables Saman Rafum, i al Nil Ruiz, dels Geganters. Molt bon dia a tots tres, què tal, com estem?
Hola, bon dia.
Bon dia, molt
bon
bé.
Bon dia, molt bé.
Marta, dèiem que l'any passat no es va poder celebrar aquesta Festa Major i que arriba amb més força després d'aquest any que recordàvem abans fora de micros que era l'única celebració que no es va poder celebrar el 2020 a Sant Sadurní.
Exactament, ara ho comentàvem, que va ser l'única celebració perquè explícitament la normativa en aquell moment va prohibir tot el que eren festes majors, festes tradicionals, i realment ho vam entomar amb molta frustració, diria jo, i amb molta llàstima i molta pena, perquè realment hi havia molts actes programats. En aquella ocasió no va poder ser, però com comentaves, aquesta vegada tornem i tornem amb molta més força, amb aniversaris per celebrar, amb molts actes, molt també d'activitats organitzades per les entitats també que van patir aquella aturada forçada, i com comentaves, amb moltes ganes, moltes activitats i ganes de fer molt gran aquesta Festa Major.
Agafo el fil dels aniversaris, perquè un dels aniversaris que se celebra ara per Festa Major és el 80è aniversari dels Geganters, oi, Nil?
Pues sí, la veritat és que estem molt orgullosos d'haver portat tants anys als Gegants i poder-ho seguir fent amb el que som la nova colla gegantera que estem formant ara. Ara ens estem formant com a entitat, hem agafat els Gegants un grup i estem molt contents perquè volem tirar endavant amb tot això i seguir formant Gegants nous i tirar endavant molts anys més.
80 anys de Gegants i la colla de Diables que presenta la seva bèstia que s'havia d'haver presentat l'any passat. No es va poder presentar per la pandèmia, com moltes altres coses, però que enguany sí que arriba.
S'ha fet llarg, s'ha fet llarg a l'espera, perquè era un projecte que la vam plantejar ja a 4 anys vista, el que passa que doncs, s'ha afegit un any, gairebé un any i mig, per aquesta pandèmia, i per fi el dissabte 27 farem la presentació d'aquesta bèstia, que esperem que sigui molt ben acollida pel poble i que vingui a fer gran doncs, aquest teixit d'entitats i de cultura popular que tenim.
Marta, una Festa Major, ho dèiem abans, no? Arrenca aquest divendres, s'allargarà durant uns quants dies, tenint en compte que Sant Sadurní és dilluns, el dia de Festa Major grossa tradicionalment és dilluns, i que ara jo no recordo cap Festa Major tirant amb la vista enrere amb tants dies de celebració.
Bueno, això està fet també una mica expressament per aprofitar el cap de setmana, també doncs, tenint en compte el que va passar l'any passat, que no en vam tenir. Aquest any el que hem volgut és allargar-ho una mica més, també per donar cabuda a tots aquests actes i intentar solapar-nos el menys possible, i per això ho hem intentat allargar una mica, i sí, hi haurà actes ben bé fins al dilluns.
Ho diem sempre, això, que sempre que ens reunim i xerrem una estona sempre parlem de la cultura segura i d'aquesta aposta clara de l'Ajuntament de Sant Sadurní per la cultura, també en temps de pandèmia, exceptuant aquells mesos de confinament dur, després ja Sant Sadurní va fer una aposta molt clara per la cultura i la continua fent.
Sí, ho hem dit sempre, que ho hem pogut fer gràcies al suport i a la resposta de la gent que en tot moment s'ha sabut també adaptar a les mesures. He de dir que ara també seguim amb certes mesures, no són tan estrictes com les que vam viure per fires o per barris, però sí que en seguim tenint algunes, que és la mascareta obligatòria en tots els actes, i suposo que després parlarem dels actes que fem a l'Ateneu, que el protocol, mm-hmm, diguem, és exactament el mateix que a hores d'ara, que l'oci nocturn.
Mm-hmm. Nil, abans comentaves, no, aquesta nova gent que esteu entrant a la Junta, bueno, al grup dels geganters. De fet, tu ets molt jove, sí. la gent que ens està escoltant no t'està veient, però ho ets.
Sí, sí.
I sí que hi ha un rejoveniment de la colla, per dir-ho d'alguna manera.
Pues sí, mira, jo, per exemple, des de molt petitet a mi em van agradar els gegants, i portar els gegants tan grans per mi era com un somni, i per fi pues, l'he pogut aconseguir.
Si us sembla, repassem una mica aquesta programació. Marta, si comencem amb tu, repassant una mica per sobre, a grans trets, a grans línies, el que ens deixarà aquesta festa major, i després anem passant per la resta.
Perfecte, doncs mira, demà divendres comencem amb el concert de Marcel i Júlia, que han tret disc aquest any, i ja feia uns mesos que els hi anàvem al darrere i els hem pogut portar per aquesta festa major. I el dissabte hi ha molts actes. Hi ha la celebració dels 30 anys del cau d'aquí Sant Sadurní. Mm-hmm. Hi ha una gincama infantil també organitzada per la Biblioteca, Medi Ambient i Salut. Hi ha ballada de sardanes a Codorniu, hi ha vermut electrònic al barri Vilarnau, i ja a la tarda passem a la presentació de la bèstia a càrrec dels Diables Se Me'n Refum, i a la nit fem el concert de l'Helena Gadel i la Marta Robles, que ella és guitarrista de Les Migues, i acabarem la nit llarga, diguem, al pavelló de l'Ateneu amb un concert de versions dels The Chandals, que són un grup que aquí ja han vingut en alguna ocasió i han funcionat molt bé, i després acabem la nit amb el Pitu. Mm-hmm. Més coses. El diumenge, al matí, a la Cercavila, també de celebració dels 80 anys dels gegants que comentàvem, i al vespre hi ha un teatre a la Fascina, càrrec de l'Àurea Márquez, i després també la Cercavila de la Vigília, que això és una proposta que va néixer la Festa Major del 2019, no va tenir continuïtat perquè l'any passat no la vam poder fer, però aquest any la reprenem també a iniciativa de les entitats, de poder fer una cercavila al vespre, també juntament amb els Diables, perquè així, quan és més tard, doncs ells també es poden lluir. I després, a càrrec del barri Vilarnau, que també fan actes organitzats amb motiu del seu aniversari, hi haurà un castell de focs. Mm-hmm. I el dilluns, doncs, els actes més tradicionals. Al matí, la cercavila, i al vespre, el correfoc infantil, els versots dels Diables, que alguns ja estem patint una mica, ja estem preocupats a veure com per on ens sortiran, però que tenen molt de talent i estem convençuts que ho farà molt bé, però...
Ara estic dubtant. Tu encara no l'han llegit, versots, Marta, o sí?
Sí, sí que me n'han llegit, sí. L'any passat, des de casa, diguem,
clar.
Però des del balcó només un any. I he de dir que és molt diferent, que des del balcó es pateix una mica més.
Programació intensa per tots els gustos. Isaac, déu-n'hi-do, arribeu carregadets els Diables aquest any.
Sí, ja en teníem ganes, perquè ja feia molt de temps que estàvem a casa, que no podíem sortir al carrer. Ara, com recordava la Marta, l'any passat vam haver d'adaptar a les activitats amb aquesta festa major, que no va ser una festa major. Vam fer un castell de foc des de diferents punts i vam fer aquests versots, que va ser un fals directe, diguéssim, a través del canal de YouTube. Estaven registrats i a l'hora que havien de ser els versots a un any normal, doncs es va poder veure l'emissió d'aquests versots, que vam quedar molt contents i de fet la colla deia, ostres, això ho podríem explorar, no? Seguint fer-ho més endavant, però vam creure també que el nostre lloc és a la plaça, és al carrer, és aquest cara a cara, no?, amb la gent que li llegeix els versots, com ser la Marta o molta més gent, del poble. Però vull dir, aquesta reacció al moment que tens la gent allà i veure les cares, aquest patiment que diu la Marta, que després no és tant, perquè al final és com un joc, no?, i ens portem molt bé també. Així que apretem una miqueta, però sempre des del respecte i des del carinyo. I doncs això, poder tornar a fer encara que sigui aquest correfoc infantil des de l'Ajuntament fins, des de l'Església, perdó, fins a l'Ajuntament, i després fer les carretillades i els lluïments, doncs per nosaltres, per la colla, és una molt bona notícia, encara que recordem que s'han de mantenir aquest mínim de restriccions, que comentava la Marta, amb mascaretes i això.
També suposarà, després de més d'any i mig amb la pandèmia, el primer moment en el que viurem cultura popular, perquè recordem que les dues fires anteriors que hem tingut no hi ha hagut cultura popular. Al carrer, sí que hem tingut cultura popular, però...
Sí, clar, adaptar els actes culturals a la normativa ja és una mica complicat, diguem-ne, o estrany, però clar, adaptar els actes de cultura popular a les restriccions sanitàries ja era gairebé impossible, i és una mica el que comentava l'Isaac, que totes aquestes mesures fan que es desnaturalitzi una mica el que és l'ànima aquesta del carrer, de la gent, de la proximitat, diguem, que fins ara no podíem tenir. I jo penso que l'esforç s'ha fet durant tots aquests mesos, tant per part de l'Ajuntament com de les entitats, de poder adaptar aquests actes. L'esforç hi ha sigut i crec que amb la situació que hi havia doncs ho vam aconseguir prou bé, però sí que és cert que ara encara que amb aquest mínim de mesures ja es poden fer les cercaviles, els correfocs, les trobades, és moment d'aprofitar-ho i de recuperar una mica tot això.
Després, Marta, parlarem més de mesures i de mesures concretes, sobretot pels actes de la nit. Nil, ens deia la Marta aquesta activitat, aquesta proposta dels gegants en la vostra celebració del 80è aniversari.
Pues sí, la veritat és que estem molt contents de que hagin pogut ser, o sigui, que hem pogut ser els nous geganters que hem entrat al grup, els que puguem celebrar els 80 anys. I és una celebració que consistirà en convidar tot un munt de colles convidades de fora. Uh-huh. I en total som 6 colles convidades, que entrem Martorell, Masquefa, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Quintí de Mediona, Torrelavit, Vilanova d'Espolla i, òbviament, nosaltres.
Déu-n'hi-do, tindrem molts gegants aquest any a Sant Sadurní.
Pues sí. I, bueno, pues t'explico una mica. A les 11 es farà una plantada a l'era del guineu i abans anirem a fer un ball a la casa dels avis. Ja que no es poden moure d'allà, pues anirem nosaltres amb els gegants. I a les 12:30 començarem, quan acabi l'espectacle infantil, començarem la sortida de la cercavila. El recorregut pues serà del Sant Antoni, el Montserrat, el Provença, la Rambla Generalitat, Jacint Verdaguer, el Raval i Doctor Escaiola, i per acabar a la plaça de l'Ajuntament. Quan acabi hi haurà un acte a la plaça de l'Ajuntament que serà la celebració dels 80 anys dels gegants i es farà un homenatge també a la Colla Vella. Uh-huh. I ja per últim sortiríem dilluns 29, que és el dia de la Festa Major, que a les 12 es farà una cercavila amb la resta de balls populars del poble.
Uh-huh. Marta, en el cas de les cercaviles, quin protocol se segueix? Perquè en principi hi ha una certa normalitat, a banda, òbviament, de la mascareta, però en principi, si no canvia res... que allò creuem els dits cada setmana a setmana...
Tu has dit, no canvia res... Sí, exacte. Si no canvia res, que en principi no ha de canviar, les cercaviles poden ser bastant normals. Sí que hi ha la recomanació d'intentar mantenir la distància entre grups amb la mesura que es pugui i fer un recorregut únic que no hi hagi creuaments, diguem. Però és pel que fa a les cercaviles, també com que és a l'aire lliure, la gent porta mascareta, és bastant normal a nivell de mesures.
De la resta, per exemple, dèiem abans, no? Activitats de nit, concerts de nit, sobretot, sí que té unes mesures una mica més concretes.
Té mesures més concretes perquè traiem les cadires. Ara hi ha com les dues opcions, que amb el 100% d'aforament s'ha de tenir la gent asseguda i amb mascareta. El que provem aquesta vegada és de treure les cadires amb els dos concerts, les dues nits, que fem al pavelló de l'Ateneu, i el que hem de fer és establir el mateix protocol que hi ha per l'oci nocturn, que és presentar l'entrada el certificat, bueno, el passaport Covid o un test negatiu. Mm-hmm. Llavors, amb tot el que és la pista de ball, sempre amb la mascareta es pot estar dret i ballant, i després si hi ha zona de consumició, doncs s'ha de fer a banda i estar assegut.
Tema entrades. Totes les activitats nocturnes amb entrada, algunes sí, algunes no?
Tot el que és a la Fascina, al teatre, el concert de l'Helena Gadel i la Marta Robles, aquest sí, un és de pagament i l'altre no, i a l'Ateneu no. A l'Ateneu anirem fent una cua, si es va fent cua, i l'aforament ara està en un 80%, si no m'equivoco, i la gent podrà anar entrant fins que s'ompli, i llavors si surt algú entrarà algú més, però també com que són nits molt llargues hem pensat que si anàvem fent així, si hi ha gent que va entrant i va sortint, doncs és millor no fer una reserva prèvia. I aquesta vegada ho provarem així, que es va relaxant la cosa.
Al final també és una manera d'assegurar que vingui la gent, perquè moltes vegades quan l'entrada és gratuïta, això no havíem parlat en alguna ocasió, no? Fas la reserva perquè és gratuït i després no hi vas i et trobes amb concerts i amb activitats, doncs que hi ha gent que s'ha quedat fora i hi ha gent que tenia entrada sí. I no hi ha anat.
Amb aquestes fires ens hi vam trobar molt, amb els actes que eren gratuïts, després fent la memòria i la valoració vam calcular un 50% de mitjana de cadires buides amb actes que eren amb reserva i no eren de pagament. Llavors, tenint en compte això, vam pensar aquesta vegada provem-ho així, veure com va, també perquè són moltes hores i és probable que algú vagi al concert però després a l'hora del DJ marxi, o al revés, gent que arribi més tard, i aquest cop ho farem així.
Mm-hmm. Isaac, reprenc el tema dels versots, perquè sempre per fires és el tema estrella. No sé si hi ha alguna novetat, algú que ens puguis explicar, alguna temàtica d'aquestes que no es xiven, però bueno, alguna coseta que ens puguis avançar.
A veure, ja... Ara no farem spoiler, però hi ha temes que hi ha que són d'actualitat d'aquest últim any, que els repassarem tant a nivell municipal com a nivell general, I, bueno, aprofitant que tenim la Marta, doncs parlarem d'aquestes fires, d'aquests concerts que hi van haver les fires. Bueno, parlarem una mica de tot. I també ja us avanço que no és cap novetat, però acabarem també amb un número musical, com ja va ser habitual. Ens hem aficionat a això de l'espectacle musical i també inclourem un número.
Bueno, justament t'ho anava a preguntar, perquè sempre és el moment esperat, Jo crec que ja estem mal acostumats en els últims anys que sempre tenim algun espectacle musical i ja l'esperem.
Sí, no deixarem de fer.
Per acabar, no sé si ens hem oblidat alguna cosa, si us agradaria apuntar alguna cosa més abans d'acomiadar-nos. Marta, Nil, Isaac, ens hem deixat alguna
cosa? No, està tot.
Bé, només potser que no ho hem anomenat, o potser molt de passada, que després dels versots no s'acaba, que tenim un espectacle preparat, uns lluïments de la colla, que també és un dels plats forts, també, diguéssim, de la colla, aquesta festa major. És el moment de foc, aquest any va repartit, no?, perquè tenim el 27 la presentació d'aquesta bèstia, però que és el moment de foc que ofereix la colla, serà després dels versots, el dia 29.
Perfecte. Doncs, si us sembla, ho deixem, si voleu, fem una ronda per convidar la gent que ens estigui escoltant, no només de Sant Sadurní, sinó de tot el Penedès, a que s'apropin a viure la nostra festa major, aprofitant que és de les poques que es fan aquestes dates, perquè totes es fan a l'estiu, doncs aprofitem-ho.
Sí, tant, que s'animin a venir, que surtin al carrer ara que podem, que hi ha actes de tot tipus, hi ha música, hi ha teatre, hi ha actes tradicionals, hi ha actes familiars, hi ha de tot, que segur que tothom troba el seu espai i que hi ha molta feina a darrere per poder-ho fer, i des d'aquí també un agraïment i un reconeixement a les entitats que, malgrat totes aquestes dificultats de tants mesos que portem, doncs segueixen sent i segueixen sent al peu del canó, segueixen fent anys, 80 anys i una colla renovada, per exemple, en el cas dels Gegants, els Diables, també amb tants mesos de parada i presenten Bèstia Nova, vull dir que és una sort tenir tot aquest teixit i que s'ha d'aprofitar i viure'l.
Bueno, a mi m'agradaria dir que com a colla nova que hem construït pràcticament aquests últims 2 anys, pues és la primera vegada que fem una trobada i aprofitant ja que era pels 80 anys, pues des de totes les persones que som a la colla m'agradaria dir que volem que tothom surti al carrer perquè ens vegi com fem ballar els gegants, per si algú més li interessa, per si pogués entrar a la colla. Totes aquestes coses pues, sempre ens ajuda a tenir més persones i si vols ser gent jove com jo, per exemple, pues, encara estem sempre més encantats.
Sí, jo primer a la gent de Sant Sadurní doncs, que aprofiti perquè, com deies, Eli, aquestes dates podríem ser un referent de les festes majors d'hivern o com li vulguem dir, d'aquí a la zona, d'aquí al voltant, no hi ha masses, no ens trobem masses festes. I des de les entitats, des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, també estem apostant per aquesta festa major. Nosaltres ens la creiem, la volem fer créixer i volem compartir-la amb tota la gent de Sant Sadurní, que també se la faci seva i també doncs, se la cregui, no? De dir, doncs, per què no? Som la festa major d'hivern del Penedès. De Penedès entès com a concepte aquest de Gran Penedès,
Gran Penedès.
De tot el territori. Per tant, doncs, això, sortir al carrer, a gaudir. Fa fred, però si t'abrigues una mica es fa bastant suportable.
Queda dit i queda fet aquesta invitació per gaudir de la Festa Major de Sant Sadurní des d'aquest divendres i fins al dilluns 29, dia gran, dia de Sant Sadurní. Marta, Nil, ha complert tenir-nos vosaltres avui al Penedès en xarxa i que vagi molt i molt bé aquesta Festa Major.
Molt bé.
Gràcies, Eli.
Que no hi ha sorra a la platja, ara que 1000 paraules valen més que una imatge.
I ens encaminarem a 11:15 amb Marcel i Júlia i el seu Millor amb tu, un dels temes que trobareu en el seu disc En òrbita, que presenten a partir de 11:00 d'aquesta nit al pavelló de l'Ateneu Agrícola a Sant Sadurní.
Sal, ara que les flors creixen entre esquerdes a l'asfalt, ara que l'aire embafa i els carrers s'omplen de fum, respiro molt, molt, molt millor amb tu. Son. Ara que fallen les alarmes, ara que els hiverns no hi són, ara que sobren armes, faltaran ocells al món. Ara que el compte enrere comença endavant, ballant sota la pluja ens estem cremant. Ara que hi ha tele en colors per veure naufragar la vida, els somnis són pasteres navegant a la deriva. Ara que els dies ploren i les nits s'omplen de llum, jo dormo molt, molt, molt millor amb tu. Tot passa millor amb tu i és tan, tan, tan millor amb tu. No hi ha ningú com tu. Ara que ja ningú riu i es viu amb por, la revolució té nom de dona. Ara que tot ressona, ara que falten peces, ara que res encaixa, es pot fer un puzzle amb prendes. Ara que baixa el riu tan fort, les glaceres que s'han mort, ara que les fronteres tanquen el seu port, ara que el mar s'escalfa, ara que es desfaran els pols, jo n'he
Bon dia, ara són 11:15 del matí. Penedès en xarxa. Les notícies. Us comentem en el Penedès en Xarxa algunes notícies d'actualitat del territori. Per exemple, que el fiscal ha retirat les acusacions contra l'alcalde de Calafell pel cas de la masia de Cal Perotet. El jutjat de penal número 2 de Tarragona ha acollit el judici per fer aquest afer que es remuntava ja al 2011. El judici pel cas de la masia de Cal Perotet de Calafell ha quedat vist per sentència. El jutjat penal número 2 de Tarragona ha acollit els dies 23 i 24 d'aquest mes de novembre el judici oral d'un cas que es remunta al 2001. Estan acusats per un possible delicte de prevaricació l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, l'exalcalde Jordi Sánchez i un tècnic municipal. Segons han explicat des de l'Ajuntament de Calafell, la Fiscalia ha acabat retirant les acusacions contra els tres acusats. El fiscal ha vist que el cas no s'aguantava per enlloc i que no hi havia motiu per mantenir les acusacions. Ha explicat Ramon Ferrer, l'acusació particular per la seva banda, ha retirat la demanda d'indemnització, tot i que manté l'acusació. L'Assemblea Feminista La Ruda recupera les activitats en el marc del 25N, Dia Internacional contra la Violència Masclista. Aquest any, les feministes han volgut dedicar una xerrada a la violència vicària i mantindran la ja tradicional marxa de torxes que organitzen cada any avui mateix, dia 25 de novembre, entre altres actes. Així doncs, aquest dijous el col·lectiu convoca una marxa de torxes a les 8 del vespre a la plaça de la Vila, que anirà acompanyada d'actuacions a càrrec de Sara Tutusaus i Clara Cuscó, Clara Cols, Aina Ros i Júlia Pujol, i el conjunt Corent Acústic. Durant l'acte també es llegirà un manifest i es recordaran les víctimes dels feminicidis. El dissabte, la Ruda ha preparat també una jornada completa que tindrà lloc al casal popular La Garalda de Vilafranca i el seu al voltant. A les 10 del matí, la psicòloga Anna Romeu farà una xerrada sobre violència vicària. A les 12 del migdia hi haurà un vermut musical i a les 3 de la tarda dinar popular no mix, amb tiquets de 10 euros que es poden trobar a la Gralda, a l'Ateneu Popularix, als Permutets i al Cau del Bilbil. Després del dinar, al voltant de 2:15 de la tarda, hi haurà també un bingo musical a càrrec del col·lectiu i a partir de la mitjanit una festa segura i lliure de violències amb música a càrrec de les Pireis de la Ruda. Dir-vos també que l'Alt Penedès en general està commemorant aquest 25N amb motiu del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Els municipis penedesencs han preparat tot un seguit d'activitats que serveixen per commemorar l'efemèride i fer palès que aquesta xacra social, que en el que va d'any ja suma 15 feminicidis al país. A Sant Sadurní, la Regidoria d'Igualtat ha organitzat una marxa lila reivindicativa pels carrers del municipi que acabarà amb la lectura d'un manifest a càrrec de l'escriptora local Natàlia Colet. A Gelida, la Biblioteca Jaume Via i Pasqual acollirà la narració del conte Quan les nenes volen alt, a partir de les 6 de la tarda. I a Sant Pere de Riudebitlles tindrà lloc el tradicional acte simbòlic contra la violència de gènere, a les 11 d'aquest matí a la plaça de l'1 d'octubre, i també s'inaugura a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosers, l'Espai Maria Rius i Camps, i l'exposició Dones Invisibles serà a les 7 d'aquesta tarda. I d'altra banda, Castellví de la Marca organitza actes per la Marató de TV3. L'Ajuntament de Castellví, conjuntament amb diferents entitats del municipi, ha organitzat un seguit d'actes per recollir diners a benefici de la Marató de TV3, que aquest any es dedica a la salut mental. El diumenge, dia 19 de desembre, s'ha programat fins a 4 propostes de diferent format. Hi haurà una caminada solidària, un torneig de bàsquet, un altre de futbol sala i una representació teatral, amb l'obra La Deessa de les Pells, amb el grup Magret. Les inscripcions als tornejos de bàsquet i de futbol sala ja es poden fer al web de l'Ajuntament de Castellví de la Marca, www.castellvidelamarca.cat.
Penedès en Xarxa. Penedès en Xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Són 4 minuts i escaig els que passen de 2:15 i seguim el Penedès en Xarxa. Ara us proposem participar des de casa, des d'on ens escolteu, de la tertúlia literària que un cop al mes reuneix a l'estudi de Ràdio Vilafranca a la Pilar Ortuño i a la Dolors Bosch. Bon dia, noies.
Bon dia. Bon dia.
Aquest mes han llegit Otra vida por vivir, del grec Theodor Kallifatides. Jo haig de confessar que no havia sentit aquest nom mai, que no coneixia aquest autor, i em sembla que és tota una troballa. Ens dieu alguna cosa d'ell i després parlem del llibre?
Jo et diria que jo tampoc el coneixia, eh?
O sigui, no en tenia ni idea. I fa molta gràcia perquè el cognom, que és tan així estrany, ell mateix en el llibre en fa referència. I diu que la seva filla, per exemple, no havia tingut mai cap problema amb el cognom perquè el deia molt segura. I en canvi, tant ell com el seu fill el deien una mica així, amb por que no l'entendrien, i realment no l'entenien. O sigui, fa molta gràcia perquè el que tu comentes de que és un cognom una mica estrany, doncs realment...
Bueno, és estrany perquè tot succeeix a Suècia. Vull dir, a Grècia no tenien cap problema. Veus, és que hem de dir que aquest autor va emigrar de Grècia a Suècia.
Aquest autor va emigrar
i el problema del cognom ve precisament a Suècia. Vull dir, a Grècia no el tindria aquest
problema. Clar, amb una llengua i una cultura aliena. Clar, que a més ell hi busca significats, diu que vol dir calafatejar, o sigui, fa molta gràcia. O sigui,
el que parla bé, que ho deia amb els seus discursos.
Fa un comentari així molt divertit, diu que el fa servir sempre, fa la cunyeta quan fa algun discurs que parla com a escriptor, perquè representa aquell llibre, en realitat, doncs és en el moment que ell ja té 70 anys i es qüestiona moltíssimes coses. O sigui, i el llibre és un llibre molt petit, perquè té 153 pàgines, però s'ho qüestiona tot. Jo crec que la base de qualsevol persona, en qualsevol lloc, en qualsevol vida, perquè són coses tan, tan bàsiques, parla de l'amor, parla de la migració, parla de la política, parla una mica del fonament de la vida. Llavors ell fa el seu discurs, que podem estar d'acord o no, però jo penso que hi ha unes parts que estan molt ben estructurades. O sigui, per exemple, és incomprensible que és un senyor que és de Grècia, que va emigrar, que ja era gran, que ja havia escrit en grec, i que quan arribi a Suècia decideixi escriure en suec, i no en sabia de suec.
Ell va néixer a Grècia, però va marxar amb 25 anys. Vull dir que encara no havia acabat ni els estudis. Està a la Grècia amb 25 anys, fugint una mica...
A Grècia no, a Suècia.
A Suècia, perdó. Surt de Grècia, fugint una mica doncs, de la dictadura de llavors, de la pobresa, se'n va, però té 25 anys i allà comença a estudiar. Es llicencia en filosofia a la Universitat Sueca. Aprèn suec ràpidament, però a Grècia havia escrit poc, amb algun diari, això, però poc en grec. Vull dir, tota la seva literatura, que té més de 43 obres, vull dir, tot és en suec. En si, aquesta, la que comentem avui, Otra vida por vivir, és la primera que fa en grec. O sigui, quan ja arriba això que deies...
Perquè...
que ja era gran i ell pensa que ja no pot escriure i Otra vida por vivir, que intenta continuar i fer una altra cosa, és quan se'n va a Grècia i torna a retrobar-se amb el seu idioma.
És que el que jo considero que és interessant en aquest llibre és que ell planteja l'escriptura com una professió, realment. I aleshores ell, en un moment determinat, diu, bueno, ja hi ha... O sigui, com si fos, com si es jubilés de l'escriptura professional... I digués, bueno, té un estudi a Estocolm i el tanca. Vull dir, a veure, llavors, o sigui, ell és com si nosaltres quan deixem de treballar i ens jubilem, doncs fem un canvi de vida. I ell també ho fa, això. Llavors es dona compte de que no té res a escriure. O sigui, que no té a escriure. I el seu concepte és de dir, si jo tinc coses per escriure, les puc escriure en qualsevol llengua. Però si no tinc res a dir... Has d'escriure amb la meva llengua, la del meu país. I això, vull dir, bueno, dintre del llibre, doncs, parla moltíssimes coses de la professió i de les... I llavors, de l'ambient, que si tu escrius en un lloc determinat, amb unes condicions, si aquelles condicions no et donen per escriure, ho has de deixar, i ell ho fa, eh? I es planteja, a més es planteja anar-se'n a Grècia i se n'hi va. Perquè ell fa el comentari de dir, hi ha molts immigrants que tenen un lloc al país d'origen i se n'hi van i cada estiu hi van. Jo no hi he tornat més.
Ell havia trencat completament.
Sí, però tenia la casa de l'àvia...
Però sí que havia anat alguna vegada.
Alguna vegada.
Ell hi va a Grècia. És que ell es pregunta...
Però hi va per la feina. Hi va perquè és escriptor, no hi va.
Sí, o sigui, li reconeix...
És una manera d'anar diferent.
Sí, els seus llibres estan traduïts al grec, es van passar, però... Vull dir, ell decideix marxar per això, per aquest canvi.
Saps què passa? Que el que passa és que ell diu que... a veure, les primeres coses que ell... O sigui, diu moltes coses. És que és molt complicat perquè diu moltes coses.
Has escrit molt, Dolors? Porta la seva llibreta.
Sí, ell té un amic que li diu un dia, a partir dels 70 anys ja no es pot escriure. Uh-huh. Llavors, ell, és en el moment que ell comença, perquè ell... A veure, el llibre comença, que està en plenitud, és un escriptor, l'han convidat a un acte i ell parla allà i fa d'escriptor important. que té el seu prestigi, que tothom li demana la firma, etc, etc. Vale? I quan es troba sol, que es troba, està en un lloc que no és la casa seva, se'n va a l'hotel, en l'hotel ell comença a rumiar, pensa en això que li ha dit un amic, i comença a donar voltes, llavors bueno, fa moltes refraccions perquè té el mar a prop, llavors pensa en quan va llegir de jovenet les cumbres borrascoses, llavors diu que el primer amor, o l'amor, així molt idíl·lic, va unit a les tempestes, o sigui, ell va fent com una mena de recordatori de lo que és la seva vida, eh? Pensa en els amics que tenia, que amb un amic que es va morir a Grècia no hi ha pogut anar, o sigui, i sobre, inclús arriba un moment que dius, ai, 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 perquè parla de la relació amb la seva dona i diu, si ara fóssim joves, diu, tenim una relació que l'hem tingut sempre molt oberta i molt lliure, diu, però ara si fóssim joves, la situació que tenim ara, segurament ens divorciaríem. I tu dius, a veure, anirà per aquí? No. Perquè després ja no, perquè a més té una bona relació amb la seva dona, vale? Però és una relació d'anys. Eh? I ell, o sigui, quan li pregunten si s'arrepenteix d'haver marxat, ell diu que no se n'arrepenteix, però que si sap que, o sigui, la vida, o sigui, ell diferencia la seva vida, diu, jo tindria una vida diferent si no hagués viscut a Suècia.
Però ell es pregunta també, diu què hauria estat de mi si hagués vingut o si no hagués vingut. I ell, o sigui, continua pensant que ell hauria estat escriptor tot arreu, que la vida és el que ell és.
És on t'anava jo. O sigui, ell diu que la seva vida hauria sigut diferent, però el que és segur que sempre seria escriptor. O sigui, ell no canvia. O sigui, ell dona... O sigui, a mi m'agrada la seva idea de dir jo sóc jo, sigui on sigui. I com que jo sóc escriptor, seré escriptor a Suècia, a Grècia, a Irlanda, a on sigui.
Però la seva vida personal també, o sigui, diu que vull canviar d'això de Suècia. O sigui, la meva dona, que me l'estimo, els meus fills, són suecs. O sigui, ell s'hi estén. El que passa és que el problema dels emigrants també és això, que Suècia és el grec i a Grècia ara és el suec. Que això tenen, els emigrants això ho tenen molt, vull dir, no saps? I,
aquest desarrelament.
Aquest desarrelament, però, o sigui, ell es troba feliç també. O sigui, veu el que li sap greu ara i explica també és el canvi que ha fet Suècia. Quan ell va emigrar era una societat oberta, vull dir, amb tot, diu, és que escopir pel carrer estava prohibit. Diu, en canvi, ara estan sortint una altra vegada els partits d'extrema dreta, vull dir, la xenofòbia està creixent molt, inclús parla després que el seu fill, el Marc, està ara en un partit, està en un partit socialdemòcrata, perquè la cosa torni a ser com era abans.
Perquè hi ha un moment, això que dius tu, que ell fa un comentari molt directe, que diu, parlant de Suècia, diu, no li agrada com va, no és textual, diu, Suècia ha deixat de ser un país de justícia social i de solidaritat. L'educació, la salut i l'assistència mèdica es privatitzen. Els metges i els mestres s'estan convertint en empresaris i els alumnes i els malalts en clients. La nova realitat no li agrada. Tot es compra i es ven. O sigui, ho he espigolat, no és exacte,
sí,
en absolut.
Però més o menys ho diu així.
Però ho diu així. Sí. Clar, o sigui, fa com un canvi de dir, ostres, anem malament. I per una altra banda, defensa Grècia, fa molta gràcia, quan parla de Grècia, a mi vaig trobar-ho deliciós, perquè està enfadat, que arriba un moment que diu és que els europeus es pensen que, si, que tenen problemes, però que si els grecs no existissin no en tindrien. Ell té com una mena de lluita, diu, a Grècia no m'agrada, però tampoc cal que li donem tot dolent. També té coses bones.
En al·lusió a la immigració.
A la immigració hi ha tot. Mm-hmm. O sigui, el concepte de que Grècia està endeutada, que... O sigui,
i llavors... Bueno, i també parla dels grecs que tenen una fama de persones també poc treballadores, que continuen vivint, si poden, doncs, dels subsidis, es jubilaven molt d'hora també, tot s'ha de dir, que això... Llavors, la gran deuta que van contraure amb Europa... I diu que a Europa l'únic que li importa són els diners, que tornin els diners. Llavors veu la pobresa al seu país, diu, no només als camps de concentració. Quan torna a veure una pobresa, diu que es respira, que es viu a l'ambient. Diu, perquè quan la meva mare... Hi havia pobres, però eren pobres amb dignitat. Una senyora podia ser pobra, diu, però cada dia tenia la seva flor allà a la porta, o sigui, un got amb una flor, i això és viure amb dignitat. En sentir-te que ets pobre, però que també pots tenir... no sé, compartir aquesta, no sé, una mica d'elegància, diguéssim, per viure, no? No, no aquesta pobresa tan, tan viva de drogues, de tot, que la plaça on estava, diu, on abans hi havia bars, diu, ara pues, veus les drogues, veus aquella noia que es ven per una paperina, tot això pues, li afecta molt tornar a Grècia, i diu, d'acord que n'hi ha això, però també n'hi ha molt bona gent a Grècia.
És que passa que Grècia, i ara diré una cosa que potser té mala fama, tota la vida ha tingut mala fama, perquè no sabria dir-te quin escriptor és del grec clàssic, no ho sabria, diria una mentida, però hi ha un tros d'un text que diu, a un grec, quan li dones la mà, quan te la torni, compta't els dits. Llavors, clar, tenen fama d'això. O sigui, però clar, la fama no vol dir que tothom sigui així.
No.
Eh? O sigui, que som poc seriosos. Bueno, però clar, i de tot hi ha de tot. I el dolent sempre és el que es veu. I el bo, però això ens passa a tots els països. Nosaltres parlem aquí molt, però nosaltres també tenim moltíssimes coses que no funcionen i són les que més es veuen. I sembla que tot el país sigui igual, i això no és veritat. O sigui, la majoria de la gent és bona gent i ajuda, perquè jo l'altre dia vaig quedar parada al tren, res, fa dos dies, que hi va haver una persona que va demanar ajuda i va haver un noi jove que va dir, jo t'ajudo. Però és que li va sortir espontània. I es pensa, ostres, quina sort, una persona que no devia tenir, era un noi que devia tenir potser 20 anys, si és que els tenia. Vull dir, sense pensar-s'ho. Vaig pensar, ostres, quina solidaritat. Això no ho expliquem. Uh-huh. Eh? I en canvi hi és. Vull dir, em vaig quedar molt sorpresa, perquè sí, em va impactar.
Gratament.
Sí, gratament, sí, ho dic.
El llibre en conjunt és que, abans fora el micròfon comentàvem això, és un llibre que és totalment intimista, és aquest senyor que et parla i és com, o sigui, les tardes, que això és el que ha dit la Dolors, són 153 pàgines que te les llegeixes en dues tardes, o tres, si vols gaudir una mica més, o allargues, perquè és parlar amb aquest senyor. Vull dir, aquest senyor que sap escriure molt bé i que t'ho sap comunicar molt bé, doncs passes unes tardes parlant amb una persona molt culta que et parla de les seves idees, del que sent, del que passa i com ho veu ell. I he llegit diverses entrevistes que va donar quan va venir aquí a Catalunya, I la veritat és que parla igual que el llibre. Quan he llegit les entrevistes és que pensava, llegeixo el llibre i és que contesta igual. Vull dir, el que li pregunten està aquí al llibre també. És realment molt intimista. El senyor s'obre i t'explica, no explica intimitats lògicament, però sí la seva visió del món, de com està. No, és un llibre per gaudir-lo llegint, de veritat. I abans us comentava que m'ha recordat molt un de l'Haruki Murakami, que es diu De què parlo quan parlo de córrer, que és igual, estàs parlant amb aquest senyor i m'ha recordat aquests llibres, d'aquests llibres que hi ha que gaudeixes llegint-los perquè parles amb una persona molt culta que t'explica el que sent sincerament i gaudeixes molt llegint aquests llibres. Maia, jo trobo un llibre fantàstic.
Bueno, hi ha una cosa curiosa, que potser no l'hem dit, que ella diu que no va ensenyar en els seus fills grec.
És que a mi em xoca aquesta renúncia,
sí,
a la llengua.
Jo per això m'agradava dir-ho, perquè diu una cosa boníssima que jo crec que hi ha molta gent que potser no s'atreviria a dir. Diu, és que preferia que ells m'ensenyessin suec a mi. O sigui, ho diu així, perquè això sí que és textual. Diu, la meva única resposta absoluta és que mai no vaig voler. Preferia que ells m'ensenyessin suec a mi. M'agradava la seva llengua i, a més, jo hi escrivia. Ja està. O sigui, no es justifica en cap cas i no s'ho planteja. O sigui, ell diu, els meus fills eren els meus principals proveïdors. Diu, arribaven a casa carregats de paraules. O sigui, era la manera que jo podia conversar amb ells. O sigui, amb els jocs i amb... O sigui, ell aprofitava tot el que li portaven els seus fills de l'escola com a llengua. O sigui, a mi això ho trobo fantàstic. O sigui, ho trobo fantàstic. Vull dir.
Però quina relació més pobra, no? Inicialment amb els fills, si la llengua és el suec i ell l'està aprenent i els fills també...
Bueno, representa que ja el sap.
Quan va néixer els fills, ell ja dominava el suec.
Això és una mica bucòlic.
Ell ho va aprendre molt ràpidament el suec.
Pensem que dintre de les autobiografies o dels retalls de vida d'un autor sempre hi ha coses que sabem que no són veritat.
És que ell es va treure la carrera de filosofia en suec.
Vull dir, aleshores, quan arriben els nens, ell ja domina l'idioma.
Però potser el que... Jo voldria interpretar-ho diferent. Jo ho interpretaria com que ell ha estudiat el suec i ha fet una carrera i ha fet filosofia, però ell no ha jugat en suec. O sigui, jo recordo una vegada, i ara em faré un salt, una persona que em va dir... no parlava, vull dir, que parlava l'anglès perfecte. Dic, l'has estudiat? Diu, no. Diu, jo he jugat amb anglès. O sigui, ell de petit anava a una escola anglesa, després va deixar d'anar-hi, però de petit va... anava a una escola anglesa. I diu, jo he jugat de petit i això no ho perdré mai. Doncs era una mica això. O sigui, ell havia perdut, o sigui, no havia viscut la infantesa sueca, no havia sigut un nen suec, havia sigut un nen grec. I aleshores, potser el que li servien als seus fills eren aquelles paraules o aquells jocs que ell no havia fet, perquè segurament a Grècia es juga diferent, bueno, no, segur, es juga diferent a Grècia. Potser els bàsics no, però la manera segurament és diferent la de Suècia que la de Grècia.
Segurament.
I jo diria que va per aquí, això.
Val. Sí,
que no és ben bé, a veure, juga una
perquè
mica.
Perquè ell que reflexiona sobre el fet d'escriure i que justament arrenca el llibre en aquest moment de la seva vida, 70 i escaig, bloquejat com a escriptor, que necessita tornar a Grècia per retrobar aquesta inspiració, no parla del fet de renunciar a la seva llengua natal?
Mai.
No diu res.
Només diu una cosa. Diu, la meva primera llengua és un batec del cor. La segona, una reflexió. O sigui, ell fa diferència entre una professió i la vida en si. O sigui, ell no renuncia a la seva llengua, però fa molta gràcia. Diu, la primera naixia de les entranyes i la segona del cervell. O sigui, la professió és el cervell i el cor és la llengua materna. O sigui, amb això ja, i això ho diu ell, no m'ho he inventat.
El seu pare transcrit ja li va exacte. Dir, diu, no oblidis mai qui ets, això ho porta. Vull dir, sí. El seu pare li va dir, tot i que marges i tot això, no oblidis mai qui ets.
I a més, hi ha una anècdota que no n'hem parlat, que jo la trobo deliciosa. Comencem entre tot en el primer tros. O sigui, a veure, la novel·la està estructurada en tres parts, o sigui, la típica novel·la de tres parts. L'inici, el nus i el desenvolupament, no hi ha més. Vale? Però hi ha un moment al començament que parla que ell va voler fer d'un seu llibre, el primer llibre que es deia Amor, volia fer una pel·lícula i va fer una pel·lícula que va ser un desastre. Vale? I va estar amb l'Ingmar Bergman. I llavors fa uns comentaris i fa un retrat de l'Ingmar Bergman molt adust, molt sec.
Una mica desapareix.
Però molt segur de si mateix. Ell diu que quan ja li va tallar, que no van tornar a tenir, perquè un dia li va demanar per parlar, li va dir que no tenia temps. Jo no em vaig enfadar, vaig veure que ell tenia unes coses a fer i que ho tenia claríssim. Clar. Vaig pensar d'això. És que ell aprèn. Sí. Una altra anècdota que a mi em va agradar molt del llibre és, o sigui, ell té amics grecs allà a Estocolm. Parla una florista, uns floristes. La història del florista a mi em va agradar molt. O sigui, un florista,
és molt bonica, sí.
Un florista que treballa, bueno, de les 4 del matí a les 9 de la nit. Treballa tot el dia i era el seu amic. I un dia li diu, bueno, tu ets un... Tu seràs un Sísife. I diu, n'hi ha un altre que es trenca les banyes així com jo. I ell li diu, no, home, diu, qui és aquest? Diu, home, Sísife és un que Zeus el va castigar a portar una roca dalt d'una muntanya i quan arribava a dalt se li queia i havia de baixar i tornar-la a pujar. I diu, oh, carai, llavors això li fa pensar i aquest senyor al cap d'uns dies deixa la botiga, la deixa i se'n va, comença a anar per un lloc i s'avorreix i el troba i diu, és que em sembla que t'has equivocat, eh? Zeus no va fer per això, eh? Per castigar-lo, va fer perquè estigués ocupat. Què faríem la gent si no tinguéssim fet?
No, és que...
Carai, el que aprenc jo aquí és bèstia, eh? Vull dir...
No, i a més l'amic torna a treballar.
Torna a treballar.
Sí, perquè veu que l'altre no li interessa.
No,
boníssim. Sí, és així mateix, eh?
És una anècdota del llibre que és sí, molt,
sí,
molt curiós.
Sí, és molt, molt curiós. O sigui, vaja, vull dir... per exemple, diu ser nòmada vol dir poder viure en qualsevol lloc. Diu, un fet que comporta llibertat, però també certa tragèdia, perquè sempre deixes moltes coses enrere. Diu, últimament últimament ja ha escrit tot en grec, eh? O sigui, ha deixat el suec, o sigui, ha deixat la seva professió. És que jo ho veig molt com deixar una professió i fer una altra cosa.
Ara escriu per ple.
Continua escrivint, sí, perquè ell arriba un moment que no pot escriure. O sigui, s'ha quedat en blanc. Quants escriptors, jo ara estic pensant en un escriptor que va fer una conferència de premsa, que és mort ara, però va fer una conferència de premsa i va dir, a partir d'avui no escriuré cap més llibre, perquè ja he dit tot el que havia de dir. El Philip Roth, això va fer-ho.
Sí,
als 85 anys va dir, no escriuré més, i no va tornar a escriure més. Se li va haver acabat. O sigui, diu, he dit tot el que havia de dir. Bueno, ell no. Ell ha dit tot el que havia de dir com a professional i parlant en suec, però en grec sembla ser que encara té coses per dir.
El cor encara batega.
El cor batega, exacte.
Suposo que és la novel·la aquesta, Otra vida por vivir.
Ja han escrit una altra.
En grec.
En grec, sí,
ha continuat.
Sí, sí, sí.
Clar, perquè Otra vida por vivir és del 2019, no? És una de les sorpreses editorials del 19, té un parell d'anys.
Sí, sí.
Aquesta, la que tinc jo a la mà, és la sisena edició 2020, d'acord? I ell va escriure el 2018. O sigui, que clar, és una cosa nova. O sigui, a veure, a vegades quan un autor de 80 anys que va néixer el 1938, doncs, a veure, normalment llegim coses de començament, en plenitud, doncs no. I abans que hem parlat de la pel·lícula, la seva filla, com que ja era un escriptor, reconegut, i el fracàs de la pel·lícula, diu, vaig recordar una cosa que em deia el seu fill, diu, la meva filla, diu, sí, un cavall et tira a terra, no esperis, munta'l de seguida d'altra vegada, o sigui, no deixis passar, o sigui, vol dir, encara t'hi ha de seguida, no? Vull dir, no diguis, oi, quina pena, quin greu que em sap, que malament que
m'he... No renuncis, no?
No renuncis. Bueno, jo el recomanaria...
És una delícia, no?
Una delícia.
I a mi em sembla que... A veure, és un llibre que jo l'he llegit dues vegades, i això és molt estrany, que jo, de llegir-lo una vegada...
És veritat, sempre es diu que no repeteix.
No, sí que el repeteixo, però el repeteixo al cap de temps. Sí. Jo sempre faig la diferència de dir, jo un llibre el llegeixo i el tanco i dic, ja no el llegiré més, o el tanco i dic, el tornaré a llegir. Però el tanco i tornar-lo a llegir, poques vegades, immediatament. Però bé, vull dir, és el que hi ha. També pot ser que 153 pàgines donen de sí per llegir-les dues vegades. Potser una tercera vegada.
Fins i tot, una tercera.
No ho sé.
És que és divertit, és el que et dic. És com si anessis a fer un cafè amb una amiga.
És que hi trobes coses sempre.
I sempre trobes coses. I és que el que et dic, n'hi ha moltes anècdotes i gaudeixes de totes.
Però tu has rigut perquè jo porto molts papers. És que...
Una llibreta plena.
Jo sempre porto papers perquè apunto sempre coses.
Una delícia, un llibre petit, però... molt atractiu i enlluernador, Otra vida por vivir, del grec Theodor Kalifatides.
Està traduït en català, eh?
Fantàstic. Sí. Anem a estar parlant amb la Pilar Ortuño i la Dolors Bosch. Moltes gràcies i d'aquí un mes seguim parlant de bons llibres.
D'acord.
Gràcies.
Adéu-siau.
Gràcies, adéu.